Passen 16 minuts de les 9, comença la tertúlia del Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Barnils tenim amb nosaltres Francesc Carol de Convergència i Unió, Ferran Villasenyor del PSC, Roser Casamitjana d'Iniciativa i Guim Pros de la CUP. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Molt bon dia.
També tenim un seient reservat, un micròfon reservat i un got reservat d'aigua per als representants del Partit Popular quan es vulguin sumar a la tertúlia. Comencem parlant de temes avui de política més aviat general. Aquest dimarts a la tarda hi ha hagut una reunió privada imprevista entre el govern català i espanyol a Barcelona. Segons Televisió de Catalunya, Francesc Homs ha parlat durant prop de mitja hora amb Soraya Sáenz de Santa Maria i el ministre Jorge Fernández Díaz de la sentència del Constitucional i del debat del 8 d'abril al Congrés. Homs volia comprovar si la sentència farà variar el no del govern espanyol a la consulta. A la reunió, però, la vicepresidenta ha manifestat que la negativa es manté. El govern català és del parer que la sentència del Constitucional, més enllà de tombar parcialment la declaració de sobirania aprovada pel Parlament, permet celebrar la consulta. Els arguments de l'executiu català es fonamenten en un informe jurídic que aquest dimarts s'ha fet públic. La trobada s'ha fet després de l'acte de celebració del 75è aniversari de l'agència de notícies EFE i és la segona vegada en una setmana que la vicepresidenta del govern ve a Barcelona en uns dies que han vingut quatre ministres més. He anat a fer un resum de com està la situació, de quina setmana tindrem aquesta trobada al Congrés, aquest debat on participaran representants del Parlament català. Sí que vam parlar la setmana passada d'aquesta situació, però m'agradaria també conèixer quina és la seva opinió respecte a aquests moviments que hi ha entre els dos governs, que sembla que hi ha intents de diàleg, tot i que no s'acaba de trobar un punt en comú. Convergència i Unió. Francesc Carol.
Bueno, toca el mateix, sentències cap amunt, cap avall, declaracions a favor o en contra de la consulta. La qüestió és que el dret internacional ens empara, hi ha aquest reconeixement a la possibilitat de fer la consulta i senzillament es tira cap endavant. A partir d'aquí s'ha d'interpretar tot el que digui el Tribunal Constitucional i, tal com dèiem, la seva sentència es pot interpretar que sí que es permet fer aquesta consulta. A partir d'aquí el govern espanyol dirà que no i estem molt a cop en el tira i arronsa de sempre. Per això no ens sorprèn absolutament en res.
PSC.
Bé, estaria bé que estigués el representant del Partit Popular, que potser està a la reunió i llavors explica què és el que, què és el que hi ha. A veure, jo crec que és el típic moviment de, que sempre n'hi ha, no sé si per omplir pàgines dels diaris o de veritat és seriós. En un país normal, que hi hauria seria acords entre els dos governs per intentar fer la consulta, igual que va passar amb el Regne Unit, i tant de bo fos això. Però no en soc gaire optimista. Tant de bo, doncs, la situació pogués ser un reemprendre un cert diàleg i desbloquejar aquesta situació.
Iniciativa?
Jo estic allò dins de la perplexitat, per dir-ho d'alguna forma.
Per què, per què?
En el sentit de que la sentència del Tribunal Constitucional, doncs, últimament jo he llegit coses de tota mena i de tota manera, és a dir, gent que veu el got mig ple i considera, doncs, que deixa una porta oberta per defensar o que no nega el dret a decidir, sempre que no sigui d'autodeterminació. I no sé, jo arribo un moment que ja no sé si fem salt, si som saltimbanquis o fem salts mortals o no sé exactament què vol dir el dret a decidir sí, però l'autodeterminació no. Llavors bé, jo suposo que és en aquesta, diríem, en aquesta filigrana que s'apoyaran o els representants que aniran del Parlament allà per defensar la seva posició, perquè si no seria allò de dir no, no i no simplement, val? Llavors, bé, doncs hi ha qui ho veu el got mig ple, hi ha qui el veu mig buit. En qualsevol cas, jo crec que els de la banda d'allà el veuen absolutament mig buit i continuaran dient doncs el que han dit fins ara, independentment de la sentència.
La CUP, l'Imprós.
Sí, bon dia. Jo crec que en tot cas que la sentència i les reunions i tot plegat situen el debat en el que tots sabem en el terreny en el que està, que és en el de que ens trobem davant d'una, la Rosa segurament ho insinuava una mica, ens trobem davant d'una qüestió política i no d'una qüestió jurídica. I els conflictes polítics s'aborden amb voluntat política, i com que és evident que la voluntat política d'uns i dels altres és absolutament diferent i no fa pinta de que canviï, jo l'únic que demanaria és que la mateixa tenacitat i valentia que s'està demostrant fins ara de la part, diguem, catalana, no afluixi i que per tant el 9 de novembre tinguem referèndum i sortint i hi hagin les urnes al carrer. Que això no treu, evidentment, que si hi ha possibilitat, es trobin les vegades que faci falta el govern de l'estat espanyol amb la part catalana per intentar arribar a algun possible Punt en Comú, però en tot cas, ja et dic, voluntat política i que el 9 de novembre es faci el referèndum.
Jordi Carreras, del Partit Popular, bon dia.
Hola, bon dia.
Estem parlant d'aquest debat que hi haurà al Congrés la setmana que ve, sí, sobre la possibilitat, doncs, de la transferència de la competència a la Generalitat de cara a la possible organització de la consulta. Quina és l'opinió del Partit Popular respecte al debat que tindrà lloc la setmana que ve a Madrid?
Home, respecte al que es dirà en el debat, evidentment encara és prematur, no? Però el que sembla bastant clar és que la proposta serà rebutjada per la gran majoria del Congrés, que és el que s'ha anunciat i que és l'únic que es pot fer, no? Dintre de la Constitució, almenys. Doncs això és el que sembla que passarà, eh? Tita, aprofitant el tema, doncs, la sentència aquesta del Constitucional, el que alguns dirigents han fet, perdonin que parlo com parlo, però és que acabo d'arribar.
Sí, sí, no, respiri, no s'ofegui, eh?
Accelerat perquè ja arribava tard. Doncs la sentència del Tribunal Constitucional ha sigut interpretada d'una manera realment, jo diria que lamentable, per alguns dirigents de Convergència, perquè dir que és una rasgar-se les vestidures i dir que és una sentència que és enemiga de Catalunya, quan l'únic que fa el Constitucional és constatar algo que és de sentit comú evident, no per un jurista sinó per qualsevol persona que sàpiga llegir, de manera que si una declaració diu que el poble català és sobirà i la Constitució diu que la sobirania està a Espanya, doncs amb independència de les consideracions que un vulgui fer, doncs el que és evident és que hi ha una contradicció flagrant i el Tribunal Constitucional no pot fer altra cosa, doncs, que assenyalar aquesta circumstància, no? I declarar que això està fora de la Constitució, de manera que escandalitzar-se d'això o dir que això és una enemiga de Catalunya, doncs és una conducta o d'una ignorància realment llamativa o d'una hipocresia més llamativa encara.
Bueno, és que davant d'aquesta sentència que ha fet el senyor Carreras, de que no sabem llegir, de que és el de sentit comú i de més, una cosa que els puc dir, que la sobirania no recau a Espanya ni a Catalunya. La sobirania de totes les democràcies, menys Anglaterra, on resideix en el Parlament, pertany al poble. Per tant, la sobirania és popular i, per tant, si el poble decideix voler fer autodeterminació, es fa autodeterminació. Jo crec que des de que la Societat de Nacions, no la ONU, la Societat de Nacions, creada després de la Primera Guerra Mundial, va reconèixer el dret a autodeterminació en el cas d'Armènia i en el cas del poble del Kurdistan, jo crec que la situació és més que justificada. De fet, als anys 30, el període d'entreguerres es va caracteritzar per una quantitat de plebiscits que van modificar fronteres, van crear nous estats, van fer unificacions antics estats. Per tant, és que jo no crec que això sigui una cosa que hagi aparegut de cop en el segle XXI. És el més normal del segle XIX, des de la Primera de les Nacions, i és el més normal en el segle XX.
Han de parlar els altres, senyor Carreras, perdó. Si volen afegir alguna cosa.
No, és que jo crec que alguna de les declaracions, però jo no defensaré les declaracions de Convergència, però posar-les sobre la taula, el que sí que s'ha dit per part del govern, en aquest cas no de Convergència, i d'altres partits, inclòs el meu, és que aquesta sentència el que diu són dues coses. La primera, que el conflicte entre moltes cometes no és un tema jurídic, és un tema polític, i per tant que a cop de sentències no s'arregla la situació. Tancant els ulls, i m'agafo el filòsof, no es farà de nit. La nit hi és igual o no. I el segon, que els pactes polítics queben en una reforma de la Constitució. Això és el que diu la sentència, entre altres coses. Per tant, el que ens està dient és que ens dediquem a no fer aquesta cosa que fem a tot arreu, també en aquestes tertúlies de focs encenalls, i aviam qui la diu més grossa, perquè aquí no arreglarem res així.
Alguna opinió més? Si no, el Partit Popular...
Jo voldria fer una declaració. No, jo, mirin, hi ha que a partir d'una dada que tenen amb això, comparteixo la seva opinió també, no? És dir, que la Constitució és fruit d'uns pactes que es van fer per totes les forces polítiques abans de l'any 78, que van cavalar amb un text constitucional que es va sotmetre a l'aprovació de tot Espanya i que va ser aprovat amb un referèndum, no? És dir, que això no hi ha dubtes. El que jo estic dient i el que ha assenyalat el senyor Villasenyor, que diu el Tribunal Constitucional, doncs certament està dient que no entra en un tema que no és propi d'ell. Jo el que em referia és a la declaració, que és un anàlisi jurídic i semàntic, inclús si vostè vol, de la declaració de sobirania, que és la que ha declarat inconstitucional. És a dir, ha dit que és contrari a la Constitució. Per què ho ha dit? Perquè la Constitució, el que diu, amb totes les, que és molt opinable, si vostè vol, senyor Carol, però el que diu la Constitució és el que diu, i el que va aprovar Catalunya i el que va aprovar la resta d'Espanya el seu dia, quan va quedar plasmat a la Constitució. El que diu és que l'únic subjecte polític de sobirania és el poble espanyol, de tot Espanya. Això és el que diu. Llavors, quan hi ha una declaració que diu el contrari, aquesta declaració és contrària a la Constitució per una pura qüestió de lògica, no? I el Tribunal Constitucional no pot dir una altra cosa, no pot dir una altra cosa diferent, perquè és una cosa, com li dic, que és molt evident. Ara, que vostè diu, no, home, és que jo crec que la sobirania la té de tenir Catalunya, bueno, és molt respectable la seva opinió, però no és el que diu la Constitució. Aquesta és la qüestió. Llavors, però en una declaració que és estrictament tècnica, jurídica i de sentit comú, com dic, no es pot donar rasgar les vestidures i dir que no ens estimen, perquè és absurd.
Lluís de Casamitjana.
Jo només voldria recordar que aquesta sacrosanta Constitució se'n van canviar, no sé si dos o tres articles, amb el que podríem dir nocturnitat i alevosia. No va passar res, ningú va referendar, ningú va votar. I ara resulta que no es pot tocar ni una coma, ni amb pacte ni sense pacte. Només volia recordar que en el seu moment es va canviar sense que ningú, com aquell qui diu, ho sabés.
La CUP?
Sí, no, en tot cas, jo tenia 2 anys quan es va aprovar la Constitució i crec que el que sí que crec és que tots sabem, inclús el senyor Carreras, sota quins paradigmes es va votar, i es van arribar als acords i quin soroll hi havia llavors i qui estava vigilant que es fes la Constitució d'una determinada manera i no d'una altra. En tot cas, jo crec que el poble de Catalunya, tant els que són partidaris de votar sí com fins i tot els que són partidaris de votar no, jo crec que el debat sobre la Constitució jo crec que ja l'han superat jo crec que la qüestió està més centrada en el comentava el Ferran ara també, en el debat polític que no en la qüestió jurídica, i que allò que es farà, allò que es decidirà serà, es farà en funció, no es farà en funció del que digui la Constitució, no, s'obviarà la Constitució espanyola, perquè crec que és el que, bueno, el que bàsicament vol el poble de Catalunya.
La Constitució espanyola, senyor Carreras, com totes les constitucions, en tots els seus articles, té sistemes de transmutació, de canvi d'articles. Hi ha 2 sistemes, un senzill i un altre molt més complicat. El senzill és el que es pot utilitzar, com diu la senyora Casamitjana, respecte als articles aquests canviats amb autoritat i alevosia. I el sistema dur, escolti'm, no fa gaires anys tothom tenia la boca plena de canviar l'article 52.1, que és el que estableix la successió a la corona. Tothom, PP, socialistes, el Penyafiel, els periodistes, tots, una cosa que estaven al carrer, absolutament. Per tant, escolti'm, si aquí no hi ha cap problema en canviar-lo de successió a la corona perquè no hi hagi discriminació entre homes i dones, tal com fa la resta de corones europees, no entenc com una cosa que afecta a molts milions de persones no té per què posar sobre la taula progrés de canviar. És l'avantatge de la Constitució. I recordin, la Constitució americana té uns 200 i escaig d'anys, però es basa la seva existència en una quantitat d'esmenes fetes durant els últims segles, l'última no és més enllà de fa 15 anys, que fa que aquesta Constitució sigui viva. Per tant, la grandesa de la Constitució és la possibilitat del canvi, i això és el que ens hem de plantejar clarament, com una de les opcions, si no n'hi ha altres.
Algun comentari
més? Totalment d'acord amb vostès, és a dir, la Constitució es pot canviar i la pròpia Constitució marca quins són els mecanismes que té per canviar-la. El que no la pot canviar és el Tribunal Constitucional, entén? No pot.
Pot interpretar-la.
No, però una cosa és interpretar-la i l'altra és canviar-la, no pot canviar la Constitució. El que l'han de canviar, si es vol canviar, doncs són els partits polítics i el poble espanyol quan voti amb una reforma que algun dia se li pogués sotmetre, no? Llavors, mentrestant, el que no es pot fer doncs és marxar dels paràmetres, diguem, de la lògica, i perquè d'alguna manera estem confonent i algunes vegades, en alguns casos, s'està callant a la gent, no? I menys encara el que es pot fer és, miri, com la Constitució té uns mecanismes per canviar-la que ens obliguen a arribar a uns acords, a seguir un camí molt més llarg, que seria l'únic intel·ligent des del punt de vista independentista. Fixi's vostè que jo no sóc independentista ni de molt bon tros, però inclús des del punt de vista d'uns dirigents independentistes amb una mica de sentit d'estat, amb una mica de categoria política, permeti'm que ho digui així, doncs estan seguint un camí que no porta enlloc. S'han ficat en un camí que no va enlloc, és a dir, no crec jo que vagi de ninguna part, no? Del qual jo, com no independentista, me n'alegro molt, no? Perquè ja posats, escolti, ho facin malament, m'entén? Però ho estan fent molt malament, molt malament.
Ja veurem com acaba tot plegat. Escolti, canviem de tema. El complex turístic Barcelona World, que es construirà a Vilaseca i Salou, preveu iniciar les obres després de l'estiu, una vegada ja assolit l'acord entre CiU i PSC per desbloquejar el tràmit parlamentari de les reformes del Consorci Recreatiu i Turístic que ha de gestionar aquest projecte. Es calcula que l'atur a Tarragona reduirà un 20% gràcies a la construcció d'aquest complex, Un complex que, recordin, tindrà 6 zones temàtiques amb hotels, casinos i compres de luxe, que donarà, en teoria, feina a 17.000 persones. Tot això després que s'hagi arribat a aquest acord per rebaixar del 55% al 10% els impostos al joc en els casinos del complex. Voldria conèixer l'opinió del que els sembla aquest projecte, sobretot aquests partits que no han arribat a l'acord que han signat CiU i PSC.
Bueno, doncs a veure, es tracta en aquest cas d'un mago complex, en aquest cas, tal com dèiem, ajudarà a lleugerir el tema de la crisi a Tarragona i, bueno, tal com comentàvem, es calcula que pot reduir un 20% l'atur creant aquests 17.000 llocs de treball. Entraríem discussions sobre si la idoneïtat o no de rebaixar les taxes de i els impostos en els casinos i en el joc. Jo crec que el tema dels casinos és un tema que de Catalunya com Espanya està sobre el tapet des de fa molt de temps. No s'ha arribat mai a una decisió clara si hem de permetre el joc, no hem de permetre'l, si ha de tenir un tipus de limitacions, si no ha de tenir-les, quin tipus d'impostos ha de pagar i quin tipus d'impostos no ha de pagar. Depèn de quines èpoques hem viscut èpoques de casinos lliures i èpoques de casinos controlats. Durant l'Hectura Primera Rivera, si no m'equivoco, aquí hi havia el casino aquí a la Rabassada, que era un dels jocs d'anada turística dels barcelonins, i una cosa més que comuna. Aquesta dictadura una miqueta aigualida, que el que feia era potenciar el joc i potenciar les festes i potenciar el cabaret com a sortida a l'opressió que es veia des del punt de vista polític. D'acord? Però, per tant, cada canvi que hi ha hagut legislatiu, perdó, polític en
no
aquest país...
No ho estàs equiparant, no?
No, no ho estic equiparant. No ho estic equiparant. Vull dir que cada cop que hi ha hagut un canvi polític en aquest país, el tema del joc ha canviat. Aleshores, jo crec que és una d'aquestes coses que no ens acabem mai de posar sobre la taula. Repareixo respecte al tema de les taxes. No? És una miqueta, perdoneu-me, com el tema de l'avortament, no? Depèn de qui estigui en el govern, estigui a favor o en contra, anem cap amunt o anem cap avall. Jo crec que ha arribat un moment que les forces polítiques s'han de seure per veritablement saber què volem fer respecte al tema del joc en aquest país.
Miri, jo d'entrada el que personalment li he de dir que no m'agrada gens el macrocentre aquest que es vol instal·lar sobre el joc, perquè el joc, ja que tenim en compte que el joc per si mateix ja per algunes persones és innocu, no? Però per altres realment pot arribar a ser nociu i pot extendre doncs, els danys que causa ja per si el joc, però després porta al seu voltant tota una sèrie de mals, podríem dir, que van associats en aquests centres de joc, com succeeix amb altres llocs del món, que des de luego no fan cap bé en el conjunt de la societat, no? Per tant, no crec jo que el fet de que es pugui reduir el... de que es pugui crear un determinat número de llocs de treball i que es puguin generar uns resultats econòmics de més o menys importància, no crec que justifiqui el mal que això portarà per moltes persones, per joves, per pares de família, per tanta gent que es pot veure afectada per aquest tema, no? I amb l'extensió doncs, de les reds de delinqüència que rodegen, com dic, normalment aquests macrocentres. Per tant, a mi no m'agrada gens i no hi estic gens d'acord.
PSC?
A veure, jo faré la mateixa explicació que quan vam parlar en el seu moment de l'Eurovegas, aquí al costat del Parc Agrari del Llobregat, salvant el tema mediambiental, que sembla que no existeix aquesta situació a Tarragona. Aquí hi ha dues maneres d'afrontar el debat. Una, la que s'ha realitzat, que és des de, com a cosa positiva, que és els partits haurien de parlar, i per tant jo crec que és fonamental, i per tant considero com positiu no l'acord, sinó la manera de parlar-ne i intentar arribar a acord sobre alguna cosa i plantejar-se-les que ha fet Convergència i el Partit dels Socialistes. Per tant, aquest és un punt de vista positiu. El pragmatisme de trobar feina en una situació de crisi i que es pugui trobar, etc, etc. Aquest ha estat un dels plantejaments de l'acord. El plantejament del PSC també ha estat posar sobre la taula algunes limitacions a les que apuntava el company representant del Partit Popular sobre blanqueig de diners, temes d'enganxar-se al joc, etc, que són els que estan en l'acord, i la generació, com deien, d'una sèrie de llocs de treball, que jo no sé com es calcula aquesta cosa, però em sembla una mica agosarat dir 1.500 o 16.000, perquè clar, és com complicat tot plegat. I l'altre és el model de desenvolupament econòmic, que jo crec que aquest no és el model de desenvolupament econòmic que necessita Catalunya. Per tant, ens estem movent entre el pragmatisme de trobar llocs immediats de treball en una situació complicada i el desenvolupament d'un pool, jo crec que industrial, que és el que hauria de ser en aquesta zona, igual que al costat on volien fer el macrocentre, on es vol fer el macrocentre de Cerdanyola, que és el que com a país hauríem de desenvolupar. Algú diria, és que no són contraproduents i la situació és aquesta, segurament. Respecte a la baixada del joc, de la baixada de la taxa suplementària a l'impost d'activitats al joc, que de fet és el que s'ha acordat, una baixada al 10% amb una sèrie de clàusules que poden ser intel·ligibles o no. Bé, com sabeu, el pressupost actual de la Generalitat de Catalunya ja implica una rebaixa la taxa del joc, per tant això ja s'ha aprovat, es va aprovar fa un temps i aquesta és una altra. Jo puc considerar molta cosa, que primer que els promotors d'una activitat econòmica no haurien de modificar la manera d'actuar dels governs i dels partits, en aquest cas, per modificar, ampliar o baixar impostos, que és el que ha passat, i un cert xantatge lligat a llocs de treball, i per tant aquest tema és un tema relliscós i complicat.
Iniciativa.
Iniciativa, com sabeu, està absolutament en contra del projecte per moltes raons. En primer lloc, perquè creiem que aquest no és el tipus de treball o que s'hauria d'implementar. És a dir, tornem a estar una mica amb el tema del totxo, perquè evidentment doncs, aquests hotels o aquests casinos o el que sigui s'han de construir, per tant tornem a apostar pel treball del totxo i després tornem a apostar per una mena de cosa que no sabem exactament en què és, perquè clar, n'hi ha alguns que diuen no, és que no serà només un casino, això serà hotels per fer-hi convencions, per fer-hi reunions i tal. Vale, sí, d'acord, les reunions i les convencions es poden fer qualsevol hotel que tenim, tant a la zona de Tarragona com a la zona de Barcelona, etc. L'altra banda, aquests llocs de treball que prometen són 17.000 d'entrada, no està malament, estic d'acord amb el Ferran, no se sap ni com ni què, 17.000 per construir tot això, però que després seran 30.000, no sabem si aquests 30.000 se sumaran als 17 o aquests 17 passaran als 30 o etcètera, etcètera. I finalment, efectivament, no hi ha el tema que hi havia doncs aquí al Llobregat de Medi Ambient, però no sé, jo crec que en els moments que estem vivint, en què hi ha gent que no pot pagar ni la llum ni l'aigua, rebaixar els impostos justament al joc, és que em sembla una cosa gairebé d'escàndol, i ho dic així una mica fort potser, però és que em sembla que és així. És a dir, resulta que baixem els impostos d'una cosa com és el joc, i no els baixem una miqueta, no, els baixem del 50 i pico al 10. És a dir, tot plegat jo crec que resulta difícil d'entendre, difícil d'explicar. És evident que això s'ha fet majoritàriament per la pressió del territori, és a dir, no hi havia, com fa uns dies, no?, una reunió que hi va haver dels alcaldes de Reus, de Salou i de Vilaseca, pressionant, diríem, els parlamentaris. Jo crec que gairebé, una pressió que gairebé en alguns casos, i ho dic de primera mà, va arribar pràcticament al xantatge. I per tant, o sigui, nosaltres la diríem el rebuig total al pla i al projecte.
La CUP, per tancar aquesta ronda inicial.
Sí, en tot cas, per continuar amb això que deia la Roser, s'ha fet amb la pressió del territori i també, o si més no, amb la dels alcaldes d'aquests llocs que deies, i també amb el que apuntava el Ferran abans, amb la d'un grup inversor o el grup promotor que del qual té bastanta culpa en el fet de la creació de la bombolla immobiliària en aquest país, no? I si no recordo malament, estem parlant d'un senyor que va tenir problemes amb la justícia per qüestions de, bueno, d'especulació immobiliària.
Senyor Enrique Bañuelos.
Exacte. I per tant,
amb terrenys cedits per la Caixa, ho dic.
Però estem posant en...
Ara ja no surt a la foto de totes maneres,
Sí, per donar la informació.
Estem posant a les mans d'un grup una inversió que jo crec que és absolutament contraproduent. Nosaltres ja ho hem dit des del començament, som absolutament contraris a aquest model de desenvolupament del país. Entenem que promoure el joc i enfocar-ho, comentava la Roser ara, baixar els impostos d'un 55% o un 10% en el joc, amb el que està passant avui en dia amb els serveis bàsics més elementals, ho trobem una absoluta animalada. I en tot cas, jo crec que també s'ha volgut farcir tot plegat de, comentava el Ferran, per un altre sentit, en tot cas, acords que han arribat entre el PSC i Convergència i Unió, que jo crec que són un vernís a la qüestió de fons de lo que allà s'hi farà. mesures contra la ludopatia, em sembla que han acordat. Sí, quan ja veurem exactament què passa després quan allà hi hagi un casino d'aquelles dimensions i s'hi faci el que s'hi farà. Els llocs de treball que aportaran, que hi haurà, també s'ha dit, a veure quan seran finalment i realment de quin tipus de treball estem parlant i si és un treball en precari, una mica com el que acostuma a passar en aquests llocs. I l'altra cosa és, ho ha comentat la Roser, és tornar a un model que creia superat i que és el que hi havia abans de la crisi i és el que ens va portar, el que ens ha portat aquí. Per tant, un rebuig absolut a aquest macrocentre.
Algun comentari més?
Bueno, a veure, si em permeteu, només un tema així, o sigui, els casinos, el fet que portin delinqüència i demés, clar que s'ha lluitat contra aquesta delinqüència. És a dir, si resulta que hi ha proxenitisme, hi ha tràfic de drogues, el que hagi de ser, o s'ha lluitat contra això, no contra el casino en si. Això queda clar. Per altre cantó, a veure, el tema de la ludopatia. El ludòpata, si és una enfermedad, i si no té un casino, té les màquines curabutxaques, si no té la primitiva, si no té la quantitat de canals que utilitzen el tema dels casinos per les matinades. Vull dir, estem parlant de que el que s'ha de tractar és això i l'existència o no de casinos no incrementarà més o menys, donarà més oportunitats, però no farà més nombre de ludòpates, d'acord? No busquem una cosa per l'altra. És a dir, sempre la ludopatia se'n va cap a un cantó, se'n va cap a un altre, però s'ha de tractar completament a part d'aquest tema. Per tant, una miqueta tenir en compte a l'hora de fer aquest tipus d'afirmacions. Respecte a la resta, esperaríem una miqueta a veure quin és el resultat d'impacte a la forma de treball i econòmica a Tarragona de l'obertura d'aquest nou centre.
Jo crec que el de la ludopatia pot ser un problema, en tot cas, personal, que l'ha de resoldre cadascú. Per mi, diríem, el gran atac no és si això genera més o menys ludopatia, si fins i tot es pot jugar a crèdit o no sé què, et podràs empenyar pues, la senyora, si vols, el que sigui.
Els xinesos em sembla que ho fan.
El que sigui, perquè... és igual.
Que les senyores no hi juguen, Roser?
És igual, no es pot empenyar. No, per mi, diríem, la crítica està en el model que s'ha designat des del govern, és a dir, el model de territori, el model de treball, el model de feina i el model de generació de lloc de treball. Per mi la crítica és aquesta, independentment del que després pugui passar. Només volia aclarir això.
Bé, doncs, dir que el fet que hi hagi ludòpates i el fet de que s'hagi de combatre la delinqüència, el proxenitisme, el tràfic de drogues i blanqueig de diner i de més, això no justifica que creïs un centre que precisament el que farà és fomentar el xoc, és dir, els ludòpates, fomentar el proxenitisme, fomentar la droga i dir, bueno, ja ho perseguirem després. No, miri, és que això és intrínsecament per si mateix és algú que no és bo per ningú, amb la qual cosa no és algú bo, encara que generi diners, també el genera. Mira, el proxenitisme, la prostitució genera una quantitat de recursos enorme. A costa de què? A costa del tràfic de dones, que és una cosa realment esgarrifosa quan es coneix una mica, no? Però això no vol dir que sigui algú acceptable. La ludopatia no és el mateix, efectivament, i el joc és el mateix, però no m'estarà dient que això és una cosa positiva en si mateixa, no ho és. I com no ho és, doncs no és anar al cine anar a jugar a la ruleta. Llavors, com això no és bo, doncs és millor no fomentar aquestes coses ni col·laborar, encara que paguin molts diners per això, no? Que ja li dic que la droga també genera molts diners i no per això.
El proxeneta no és necessàriament la persona que es dedica al tràfic de blanques. El tràfic de blanques és una qüestió molt concreta, que és agafar una persona contra la seva voluntat, portar-la d'un altre país i obligar-la a fer la prostitució amb la roca que sigui, treure-li el passaport, amenaçar-li amb el que sigui. El proxeneta està castigat perquè es lucra de la prostitució, perquè no vol dir que les persones que de les quals es lucra estiguin dins del tràfic de blanques. És un tema completament
diferent. Jo no sé si vostè coneix un estudi que es va fer fa uns anys a l'època del govern socialista, per cert, en el Congrés dels Diputats sobre la prostitució, que és un informe molt ben fet, molt estudiat i tal, i li deixaré, li passaré, no tinc cap problema, perquè vegi de què estem parlant. De què estem parlant quan parlem de la prostitució? És a dir, aquí hi ha una immensa majoria de dones que són dones que estan pràcticament esclavitzades en el tema, no?
En aquest cas s'ha de perseguir el tràfic de blanques, no el proxenetisme.
Vale, sí, d'acord, però vull dir que però el que genera el tràfic de blanques que és? Pues és la prostitució, evidentment. Si no, no hi hauria... Miri, no n'hi ha.
Sí, sí, no ho dic. Estem parlant... Ho dic per tancar ja el tema.
Perdó.
No, sí.
Un tema que no venia més.
No, si volen, un dia podem parlar de prostitució i així, el que passa que, vaja...
A més, anava a dir que Suècia justament és l'únic país on no hi ha tràfic de blanques. Sap per què? Perquè està prohibida la prostitució a Suècia. Però no hi ha tràfic de blanques.
Bueno, també està prohibida a molts llocs dels Estats Units, en canvi hi ha tràfic de blanques.
Escoltin, voldria conèixer la seva opinió sobre les paraules del cardenal arquebisbe de Madrid, Antonio María Rocco Varela. Sí, vull que aquesta tertúlia bulli, exacte, ja hem fet el gest. que ha aprofitat l'homilia que ha pronunciat en el funeral d'estat del president Adolfo Suárez per reivindicar la unitat d'Espanya i la necessitat de treballar per ella, paraules seves, eh? Segons ell, Espanya corre el perill i atenció, i els fets i les actituds que van provocar la guerra civil la poden tornar a causar.
Paraula de Déu.
Amén.
Escolta, una mica de respecte a vostès.
No, escolti.
No, disculpi, senyor Carreras, això no, no es falta el respecte.
Doncs a mi em falta el respecte.
Sí, no, però jo voldria parlar de les paraules, eh? No, no...
No, a veure, a mi també faltaria el respecte, a mi falta respecte quan determinats cardenals ataquen els gais i no munten xou. Per tant, o respectem tots o no respecta ningú.
Molt bé. Però jo, bé, jo voldria parlar de les paraules en concret. Vull dir, o vaja, diguin el que vulguin, no les he dit que han de dir, però vaja. Fem ronda...
Fem.
Sí, ja, ja ha parlat?
Ma, no, no,
o no, sí, no, ja ha parlat, però ja...
Hi haurà un afegit, eh? Un off the record, aquell que estigui gravat. Cosa que m'encanta. Con la idea hemos topado. A mi no em sorprèn. Ja està. O sigui, aquí estem un altre cop al Santiago y Cierra España, la cruzada por la gracia de Dios i aquestes històries. Jo crec que, per sort, l'església espanyola i catalana és molt més que aquest senyor. Per sort, ha demostrat estar al costat de la democràcia, d'autodeterminació, dels compromisos de Montserrat i de més, i per tant són paraules fetes per una persona fora de lloc, en un lloc que no toquen, i a més recordo un moment en concret, la guerra civil, que no va haver-hi aquesta guerra civil perquè algú demanés la secessió o la reforma de la Constitució, va haver-hi aquesta guerra civil perquè es van guanyar les eleccions un partit que no li feia gràcia a determinat grup de gent a Espanya i senzillament es van aixecar, i en alguns llocs, protegits per alguns membres de l'Església, torno a dir. L'Església ens va posar sistemàticament al costat de manera total. Hi havia molta gent que va mantenir-se fidel a la República. Per tant, em compto amb aquest tipus de comentaris, però és que no m'estranyen. Con la Iglesia hemos topado. Sancho.
Jo voldria fer dos consideracions. La primera és que hi ha que constatar una vegada més que l'Església, el cardenal Rouco, els altres cardenals, els bisbes i l'Església en el seu conjunt és perfectament lliure de dir el que pensi, el que vulgui, amb la mateixa llibertat d'expressió i de manifestació que tenim tots els ciutadans, no? Llavors el que no hi ha que escandalitzar-se és perquè un cardenal en un moment donat digui el que pensa sobre un tema. Un li agradarà més, li agradarà menys, estarà més d'acord o menys, això és una altra qüestió.
En un funeral d'estat.
Però des de l'U, en un funeral d'estat o on vulgui, perquè el que presideix el funeral és el cardenal, no és una altra persona. Llavors, home, depèn del que hagués dit, però a mi em sembla que dir això que ha dit, amb independència que estigui d'acord o no, dir això que ha dit amb un funeral d'estat no em sembla gens malament. No em sembla malament, em sembla que estarà al seu perfecte dret i pot dir-ho sense cap problema. Ara, la segona consideració és que el que ha dit exactament, que lògicament pues, tampoc és qüestió d'entrar-hi... però jo crec que es refereix al cardenal més que a fer una interpretació com la que acaba de fer el senyor Carol, que és una mica caricaturesca, diguéssim, no? El que jo crec que està cridant el senyor cardenal és a demanar als espanyols, a tots, que entrem per camins de concòrdia en una mida de lo possible. És a dir, el fet... Mira, aquí hi ha una cosa que crida l'atenció molt, eh? Que a mi, que fa pocs anys que em dedico a això de la política, doncs em crida molt l'atenció com, per exemple, podem estar discrepant en una tertúlia com aquesta o en altres llocs. Aquí potser la política municipal és més suau, si vostè vol, no? Lògicament. Però com... tenim que introduir a la relació política no convertir les relacions polítiques sempre en algo agressiu contra el contrari, no? En algo que és sempre increpar, insultar moltes vegades, ofendre el contrari, convertir el debat polític. En altres països no passa, però almenys no passa tant, no? Però aquí a Espanya, potser per la nostra manera de ser, per el que vostè vulgui, arribem a uns extrems de l'escenari polític que no fan cap bé a la societat al final i que serveixen de molt poc, no? Per resoldre els problemes dels ciutadans, serveixen de poc.
Breument.
És dir, hem d'anar a la
societat... Una cosa, aquest senyor estava parlant de que podia tornar a la guerra civil, eh? Ho dic perquè...
No, és que... el que estic dient és que el que crec que vol dir el cardenal és això, que crec que seria una cosa bona, doncs que milloréssim el debat polític i no l'enraríssim tant. No?
PSC.
Aviam, moltes coses. La primera, el senyor Rouco, Varela, amb aquestes declaracions primer està fent un acte de revisionisme històric. La guerra civil no va venir perquè hi havia un escenari. La guerra civil va venir perquè va haver un cop d'estat fallit. evidentment. Va haver un cop d'estat que va del senyor sí. Franco i uns altres uns quants més que va fallar, i arrel d'aquí es va fer una guerra civil perquè hi havia diferents zones on havia aquest aixecament va triomfar i no en altres, no va triomfar a nivell
general. Però l'aixecament, perdó, l'aixecament es va produir perquè abans hi havia hagut una situació de tensió.
Això,
Espanya portava més
jo entenc que tu diguis això, però això parteix del revisionisme actual sobre la guerra civil i quines han estat les seves causes, que és les típiques coses que s'està realitzant en alguns àmbits, i jo crec que hem de lluitar contra aquest revisionisme, però no fotem, perquè arriba un moment que hi havia un govern legalment constituït i aquest no va passar per allà, i perquè resulta que van haver-hi manifestacions a no sé quan, va passar això. No fotem. L'altre, ja canviant de tema, senyor Rocco Varela, jo no sóc creient, però el senyor Rocco Varela no representa l'Església. Hi ha altres representants de l'Església, que poden ser els diferents mossens que estan a peu de carrer, o altres bisbes, o ara, si voleu, el senyor Casal d'Àliga ha representat l'Església, pot representar-la, o la teoria de l'alliberament la pot representar o no, o l'actual papa representa l'Església, jo crec que ho de manera diferent a l'opinió o al tarannà que té el senyor Rocco Varela. Jo trobo a faltar també, i també és un crit d'una certa demanda, trobo a faltar l'Església catalana en aquest àmbit, posant un posicionament diferent. Jo crec que el que hauria de posar l'Església en aquests moments, però també és una opinió meva, no compartible, per, entenc que altres representants ni polítics ni de l'Església, jo crec que el que hauria de posar l'Església és una serenor i una tranquil·litat en tots els àmbits, no solament en l'àmbit sobre el concepte del procés, per entendre'ns, o altres, com les queixes que estan a haver-hi en les diferents ciutats sobre la dignitat, que això també, diguem-ne, que sembla que no existeixi, no? Però hi ha una situació molt complicada, i en tot cas el que crec que l'Església el que hauria de tirar per cap aquí. Què són les paraules del senyor Rocco Varela? Doncs la primera, home, com que se'n va, deixa anar l'astre, i diguem-ne que el que fa és unes declaracions que jo crec que absolutament impròpies, són les seves, les respecto, evidentment, unes declaracions absolutament impròpies, i en un funeral d'estat, que ja m'atreveixo a dir que per què han d'haver-hi funerals d'estat de caràcter amb caràcter religiós, perquè si és un estat que és no confessional, doncs home, no crec que hauria d'haver-hi. I parteixen d'una lògica, del concepte de divisió del país, de l'estat o el que sigui, en sectors. El sector rojo ateo catalanista i el sector no això, o català en aquest cas, i per tant jo crec que és un retorn a èpoques passades. Segurament aquestes declaracions del 1933 les podíem entendre més, ara en aquests moments no té cap mena de sentit, i potser alguns volen recuperar aquell poder absolut que van tenir des del 39 al 55.
Iniciativa.
Bé, jo crec que amb Rocco passa allò de mantenir la inmendalla, que diuen, una cosa així que diuen els gallecs, i com que ell és gallec, doncs suposo que deu anar per aquí. Jo, evidentment, considero que és unes paraules absolutament inoportunes. És evident que tothom pot expressar el que vulgui, però quan un té un lloc públic, sigui religió, sigui polític, ha de tenir molt de cura amb el que diu, com ho diu, quan ho diu, a qui va dirigit, etc, etc. I per tant, jo crec que aquesta expressió, que en un altre moment podia haver tingut un altre caire dit en el moment que es va dir, doncs és absolutament inoportuna, i és, crec que és evident a qui anava dirigit. En aquest sentit que deia abans el senyor Carreras, de que les seves paraules podien anar o es podien interpretar amb el sentit de la concòrdia entre tots els espanyols, jo només volia recordar que no fa tants anys el senyor Rocco Varela es cuidava ben bé prou de treure les seves masses al carrer per protestar, doncs, contra no sé què de la família, contra l'avortament, contra etc, etc. És a dir, que no em sembla a mi que això fossin accions absolutament pactistes amb el govern que hi havia en aquell moment o amb els dirigents que hi havia en aquell moment. I per últim, ja si un vol ser una mica positiu, doncs jo el que celebro és que finalment hagi acabat la dinastia del Rocco Varela, s'hi ha posat una altra persona, que jo espero, confio, sense ser creient, però pel bé dels que sí que són creients, que porti la conferència episcopal cap a una altra direcció, efectivament, més pactista i més cristiana, jo crec. Jo almenys ho espero pel bé dels que sí que creuen.
La CUP, per tancar aquesta ronda.
Sí, en tot cas, l'historial d'aquest senyor, jo crec que més enllà de promoure la concòrdia, jo crec que va en el sentit contrari. La Roser ho posava una mica sobre la taula. Tot el que ha promogut al voltant de l'avortament, de la família i de moltes altres, el Francesc també posa sobre la taula dels drets dels homosexuals, i en aquest cas pues, és evident que va aprofitar un moment segurament
solemne, si es vol dir així, per parlar de la qüestió catalana, i és evident que crec que, bueno, o m'agradaria pensar que no representa el sentit d'alguna part de l'Església. El que hauria de fer aquest senyor i l'Església, si més no la part de més poderosa de l'Església, d'entrada el que hauria de fer primer és demanar perdó per la connivència que va tenir amb el franquisme. Això és el primer que hauria de fer. I la segona, evidentment, intentar no emetre sentències d'aquest tipus, que l'únic que generen evidentment un profund malestar, perquè és evident que no porten enlloc. I jo crec que el millor que li pot passar a aquest senyor, i em sembla, no sé si és l'últim que ha fet abans de marxar cap a casa seva, però en tot cas és marxar cap a casa i a partir d'aquí intentar passar per alt al màxim les paraules seves.
El Partit Popular havia donat un torn. Breument, sí, sisplau, perquè...
Breument, sí. No, jo volia dir alguna cosa que abans he acabat de dir, però al fil del que deia la senyora Casamitjana. Doncs, a veure, el que a mi em va cridar l'atenció quan vaig arribar a la política aquí municipal de Sant Cugat, i ho he dit alguna vegada, és com les relacions personals entre els regidors, a pesar dels debats i les discrepàncies i de les discussions que hi puguin haver, doncs són relacions personals cordials. I per tant en reina la concòrdia en general. Podem tenir diferències, però això no impedeix doncs aquesta bona relació. Bueno, doncs això té que servir, i de fet en el municipi nostre jo crec que afortunadament serveix, perquè el debat polític no sigui un debat especialment agri. A vegades tenim que parlar de temes i tenim de tractar temes que són realment doncs transcendents i que ens afecten molt a tots, no? I llavors no ho defensarem en plan el que hi hagi concòrdia no vol dir que ho defensem sense posar tots els arguments a sobre la taula, inclús tota la passió que a vegades porta a les exposicions, ni molt menys, no? El que es vol dir és que quan es traspassa una determinada línia i s'entra en un procés ja de ressentiment, podríem dir, contra el contrari, quan no d'odi d'alguns, que a vegades se'ls diu, cosa que aquí no passa, doncs llavors aquest és el límit que no es pot passar, perquè això es traslada a la societat, això es contagia en els ciutadans, i això fa un mal ambient a la societat a la que vivim, que no li estem fent cap dels polítics quan fem això, no?
Breument.
I les manifestacions ens manifestarem tantes vegades com vulguin els uns i els altres, i això està molt bé.
I PSC, que m'havien demanat torns, breument.
En tot cas, jo per fer-li una pregunta, senyor Carreras, de quin odi estem parlant? Perquè, o sigui, en el debat que li posava, jo no tinc cap mena d'odi cap als espanyols, cap ni un, al revés.
No, jo ho veig, ho sé,
i el conec. I la immensa majoria dels que són independentistes tampoc, però jo posaré sobre la taula si el que ell ha promogut, per exemple, respecte als drets sobre l'avortament, sobre els drets homosexuals, no ho podríem catalogar d'odi.
No.
No?
El PSC, PSC, Carri.
No, són rons, si volen parlem un altre dia.
Sí, sí, perquè no tindrem temps pel PSC.
Vostès coneixen l'expulsió dels mercaders del temple, on Jesús és de les poques vegades que utilitza la violència per separar el gra de la palla. Jo estic absolutament convençut, des de la meva opinió absolutament personal i segurament incorrecta, que el senyor Rocco Varela és dels mercaders.
Home, parlant que...
Escolti, no hem de deixar aquí? No, anava a dir una cosa, senyor Carol, no.
Molt ràpidament a favor de l'Església, per sort el Sant Pare està anant cap al camí completament diferent, cosa que hem dit més un cop aquí sobre la taula, i per sort recuperaré la marxa.
Hem de marxar nosaltres també. Perfecte. Francesc Carol, Jordi Carreras, Ferran Villasenyor, Roser Casamitjana i Guim Pros, moltíssimes gràcies als cinc i molt bon dia.
Gràcies. Entrar. More than we'll know, and think to myself.